Perspectiva.
La biblioteca de l'arquitecte.
Doncs un dia més tenim la biblioteca de l'arquitecte oberta amb el nostre prescriptor literari, el director de la cooperativa La Capell, Marc Langarón. Bon dia, un moment.
Pep Lluís, bon dia, com estem?
Doncs molt bé, o no sabria dir-te ben bé, perquè em tens aquí al límit de la taquicàrdia, segurament a causa d'un rampell de síndrome de Stendhal. Tenim aquí el 144 de TC Quadernos, dedicat a, probablement, o sense el probablement, l'arquitecte més rellevant que ha sortit de Catalunya en aquest segle XXI, que és en Jordi Badia, no?
Home, si no el més rellevant, segur que un dels més. En tot cas, malgrat pugui semblar que és una revista a primera vista, perquè el TC Quadernos acostuma a fer revistes.
Sí, però una revista de gairebé 300 pàgines.
De 300 exactes. No és una revista. La veritat és que és un llibre. A més, n'he vist molts de TC Quadernos, ja fa molts anys que el segueixo, tant aquest com el que també va treure anteriorment el Jordi Badia, i no he pogut parlar encara amb ell sobre el temps que van trigar en fer aquesta publicació. Però m'arrisco i et dic que en menys d'un any és impossible que l'hagi pogut fer.
Impossible.
Perquè...
A no ser que tinguis tot un equip de persones.
No, i tenint-lo. Agafa 10 anys de l'obra del Jordi Badia, del 2010 al 2020, i només selecciona 14 obres, que jo diria que en certa manera estan bastant enllaçades entre elles. Aquesta és la primera part. La segona part, hi ha 3 escrits, 4, comptant el del pròleg del mateix autor, extraordinaris. Un de l'Oriol Boigues, que ara en parlarem, un altre del Xavier Montells i un altre del Jaume Prat. Tots ells fan referència a les obres des de 3 punts de vista molt diferents. Comença el Jordi Badia explicant com el lloc juga un paper fonamental en el projecte, val? Com intenta establir un diàleg gens violent amb el que hi ha allà i, com en el cas de la ciutat, com aquest joc es resol a modus de puzzle, que crea la seva vegada ciutat. La segona, que dius... Ai, a veure, mira, he posat 4 fotografies aquí. I jo, babau...
Espaterrantment fotografiat per Adrià Gaula.
Això ara
anem, és fonamental.
Ara en parlarem, ara en parlarem de l'Adrià, perquè són unes fotos espectaculars. La primera pàgina que trobes després de l'article del Jordi, de pròleg, són fotos molt ben triades i relativament petites, una barreja molt suggerent, una foto de la pel·lícula Nostàlgia, del Tarkovsky, amb l'abadia de Sant Galgano, el gran director de cinema rus que va haver de marxar, perquè no l'estimaven gaire, diguem-ne així. Val? Després una foto del convent de la Tourette de Le Corbusier, però no la foto típica, no, un monjo que sembla que estigui mesurant antropomòrficament el passadís, o una foto de la construcció de la cúpula en volta catalana, del Guastavino a Sant Joan Divine de Nova York.
A més, és que és la foto del moment de la construcció.
Exacte. Es veu la volta perfectament des de dalt, no?
Sí.
I després hi ha una altra foto que em penso que és bestial i que s'ha de destacar, que és la del Hermann Hertzberger, de la lliçó als estudiants d'arquitectura, que es veu dues noies menjant en una taula muntada entre 2 cotxes, una foto de Hermann Hertzberger.
Sí, sí, és l'espai aquell que queda entre 2 cotxes aparcats.
Sí. És una lliçó...
60 centímetres.
En diu lliçó a joves estudiants d'arquitectura. I no m'allargo més, però en qualsevol cas, cada foto t'obre una finestra. T'obre una finestra amb un món extraordinàriament ric.
Ves que ara que parles d'estudiants d'arquitectura, és gairebé perquè hi ha uns alçats...
És que, bueno, les seccions constructives...
Amb tots els materials detallats...
És bestial. A veure, és un llibre que, sobretot, té una voluntat d'explicar les obres.
Sí,
és a dir,
sí.
Hi ha llibres que són d'arquitectura que són molt hermètics, aquest no. Aquest, precisament, el tercer apartat, diguem-ne, que sorprèn del llibre, és totes les plantes dels 14 edificis dibuixades a escala 1.000. Això és un exercici que no és freqüent, veure'l en cap llibre d'arquitectura. De manera que tu pots comparar les plantes i entendre les mides dels edificis. Perquè, a vegades, les fotografies, encara que siguin de l'Adrià, poden portar un cert engany en quant a la mida. Però, clar, quan veus una planta al costat d'una altra, a la mateixa escala, no hi ha engany, i per tant veus que hi ha un edifici com el campus de Vall d'Hebron de 150 metres de costat,
sí.
O un edifici com el dels habitatges a Palma de Mallorca de 15 metres. Entremig d'això hi ha la resta d'edificis que apareixeran en aquest llibre. El quart element que sorprèn és l'escrit que va fer l'any 2009 el gran mestre Oriol Boigues pel quadern d'arquitectura del col·legi, el número 259, parlant sobre les preexistències com a discurs estètic. Un paper que dona el mestre Boigues en els edificis, i en aquell moment, si ho recordes, hi ha com una voluntat d'intentar protegir-ho tot, i sobretot parlant del 22 arroba, i posa de manifest una contradicció entre l'arquitectura moderna, els pares de l'arquitectura moderna, que el paper de les preexistències era molt relatiu, i el paper actual, que podem sempre ser de frenada, i posa Can Framis, obra de Jordi Badia per la Fundació Vilacases, com a un dels exemples que sap resoldre millor aquesta dificultat d'entroncar lo nou amb lo antic. A partir d'aquí comencen les 14 obres i la primera, precisament, amb la qual comença, és Can Framis. I aquí anem al que tu deies. Una de les coses que trobes és una secció constructiva de dalt a baix.
De dalt a baix, sí.
Del carener al fonament.
Sí, sí, sí.
I per tant, jo diria, ostres, jo sí que soc un estudiant d'arquitectura, llàstima que a la meva època això no era freqüent.
Sí, però ho ostres, molt fàcil, eh?
Home, sí, la veritat és que és acollonidor, perquè, a més, està fet explicant tots els materials. No hi ha allò de dir, anem a amagar aquest perquè no es vegi. No. Estan tots dibuixats, està tot redibuixat, que és una feinada espectacular. Pensa que tot això està preparat,
A més és que reflecteix aquesta senzillesa d'en Jordi Badia, no? Aquesta voluntat didàctica d'explicar les coses d'una manera entenedora, no?
Sí, claríssim.
És el que tu deies, no? És que és un...
No hi ha hermetisme.
Qui vulgui apropar-se a l'arquitectura és el llibre ideal.
És fantàstic. És un llibre que jo, quan me'l mirava, em recordava en algun moment el del Peter Zumthor, l'obra completa del Peter Zumthor, en el sentit que, si t'hi fixes, a cada pàgina hi ha una fotografia o un plano. No és aquells llibres que estan a borrats d'informació, amb ganes de posar tot, no?
Sí,
sinó
sí.
Que el que hi ha és la voluntat de que el que hi és s'entengui. I amb això recordava una mica el del Peter Zumthor, en aquest sentit d'una pàgina per foto o per planta, però amb una gran diferència. Segurament el del Peter Zumthor és un llibre molt més proper a l'art, i aquest és, evidentment, un llibre d'arquitectura.
I l'interessant és que, bé, aborda, sí, clar, l'obra de Jordi Badia dels últims 10 anys, però és que hi ha coses acabades, però hi ha coses que encara no estan acabades.
Exacte.
Com és el cas, en fi, de la Vall d'Hebron.
Sí, Vall d'Hebron, que no sé si la veurem acabar mai, per
no,
això.
No sé, però clar, és que és el que tu deies, és fer ciutat, perquè ja no és només el campus,
són
tres peces, no? El campus, l'hospital i el mercat,
a l'altra
banda de la
ronda. Exacte.
I és tot un projecte de ciutat que originalment a concurs no era això, és una aportació seva.
Sí, ha pogut gaudir de dos espais molt propers i evidentment això fan ciutat. El segon edifici que ens presenta és el Cap Progrés del Raval de Badalona, i no m'extén en aquest, però sí que m'extén en el següent, perquè el següent és l'article del Xavier Montells, que va sortir publicat al País el 2016, que és l'article Caballos de Cartón, on dona la seva particular visió de la guarderia La Remunta de l'Hospitalet, que té una part molt personal, i és que el Xavier Montells va fer el servei militar al que era l'antic quartel La Remunta, i per tant...
De caserna a llar d'infants.
Sí, té molta conya, tal i com ho planteja. Després ve els 5 habitatges a Palma, al Parc de la Feixina, amb una foto que a mi m'ha agradat moltíssim, que és la foto de l'Ull d'Escala, que és evident, almenys per mi m'ho sembla, que és una picada d'ull a l'Hotel Parc de l'Antoni Moragues, l'Antoni Moragues i Callissà. Després ens ve amb una obra, poder de les més conegudes a Barcelona, que és el Barcelona Supercomputing Center de l'UPC, que comença amb una declaració d'intencions, perquè el primer que surt és una foto de l'Stanley Kubrick amb el 2001. I ben a prop d'aquest edifici també apareix el següent, que és la reforma de l'edifici Alta Diagonal, que van fer els Fargas i Tous cap als 90 per la seu de Caja Madrid. I aquí el Jordi Badia el que fa és fer una reforma amb la mirada posada en els estàndards LEED, i per altra han intentat netejar tot el que s'hi havia fet, tornar a donar una elegància a l'espai que evidentment havia perdut, i jo crec que inclús va molt més enllà. Després hi ha l'Escola Vayreda de Roses i l'article que fa en Jaume Prat, la seva mirada, de fet l'article es diu El punto de vista de l'arquitecto, la seva mirada sobre aquest projecte que hem vist a la portada del llibre, que és la Facultat de Ràdio i Televisió de Katowice, a Polònia. Si abans hem parlat del lloc, jo crec que aquí és com molt evident, és poder un dels exemples més clars, en el qual ell es mimetitza amb la ciutat a base d'utilitzar el material de la ciutat, que és aquesta peça de maó manual, cuit en forn de carbó, que agafa aquest color fosc, ben negre, no? Després ens apareix els 78 habitatges del carrer Pallars, al Poble Nou, el cap Cotet de Premià de Dalt, i com tu deies molt bé, després ens apareix el mercat de la Vall d'Hebron, la reforma, vaja, la reforma de perquè al final el Vall d'Hebron és un edifici al mercat dels anys 60, segueix amb el campus de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que van guanyar el concurs amb l'estudi del Miquel Espinet i el desaparegut i professor Toni Ubach. Després segueix amb un edifici que encara no està fet, com tu deies molt bé, el del carrer Pallar 180, un edifici que ja només per la maqueta ja es veu la voluntat que hi ha al darrere d'entendre molt bé tots els espais, que no s'escapi absolutament res. I acaba el llibre amb la rehabilitació i la reforma de l'antiga fàbrica del Poble Nou de Barcelona, Oliver Tés, pel Museu d'Història de la Ciutat pel MUBA. Clar, són 14 obres que no sé, em sap greu, però cada programa gairebé penso que parlo de l'Oteiza. No sé si són com els 14 apòstols de l'escultor Jorge Oteiza, que va fer per la Basílica d'Aranzazu al País Basc. Al principi no sabien que en faria 14. Quan li van preguntar, però maestro, ¿por qué ha hecho 14? Ah, yo no dije que hiciera 12, yo dije que haría los apóstoles, pero nunca dije 12, ¿no? Doncs aquí no sé si el Jordi fa un gir amb els 14 apòstols, però a mi m'agrada veure-li. Jo em penso que és un llibre, insisteixo, no el mireu com a revista, perquè no ho és.
No, és que no.
No ho és. Ja us ho dic claríssim, exacte, ja us ho dic claríssim. Si et sembla bé, passem al següent.
Sí, no ens queda temps, però és que clar, senyors i senyors, en Marlon Garon ens ha portat el catàleg raonat de dissenys de Le Corbusier, el primer volum entre 1902 i 1916.
Sí, això és un llibre excepcional, mira.
Le Corbusier, perquè, bé, no és arquitecte de carrera, no? És que aquí demostra que s'hauria d'haver dedicat a la pintura, també.
És espectacular, perquè veure els dibuixos de Le Corbusier, els de primera època, quan és estudiant a l'Eixo de Fons...
Dibuixos, però és que quan...
Però és que són espectaculars, Pep Lluís. És que als matins estava al despatx, estava a l'estudi, fent d'arquitecte, i a les tardes sempre estava pintant. Jo a vegades penso que feia arquitectura per poder pintar. Hi ha dibuixos inèdits, extraordinaris. Pensa que és un llibre que han estat 10 anys per poder-lo fer. Recopila no només els 5.000 dibuixos que té la Fundació Le Corbusier, sinó que s'han dedicat a anar a buscar els de les col·leccions particulars. Tothom coneix aquests, els del viatge a Orient, amb Atenes i Istanbul, però no amb aquesta dimensió. És un llibre que te l'havia de portar.
Encara no el teniu disponible.
Encara no està disponible, però per tant te'l porto en primícia absoluta.
Però podeu acceptar comandes, no?
Ah, això sí, això tot està. I la tercera cosa que em venia molt de gust de comentar-te és un llibre d'arquitectura israelí, del llibre Gran Mediterrani que ha editat Akhtar, Daniel Takhaman, que és un dels continuadors d'aquella arquitectura israeliana que jo vaig descobrir amb l'Ariel Sharon. No? L'Ariel Sharon té un llibre dels anys 60, em penso que és, o 70, de quan ella havia sortit de la Bauhaus i es dedicava a portar el que havia après als kibbutz d'Israel, d'una arquitectura extraordinària. Aquí, en Gran Mediterrani, fa una sèrie de propostes de l'any 2016, que jo crec que són plenament actuals, i que, vaja, valdrà molt la pena ser presents en aquesta taula rodona.
Bé, doncs, a part del mateix autor, David Tajman, a la taula rodona, que serà aquest dijous 20 de febrer a les 7 del vespre a la cooperativa La Capell, dins la seu del Col·legi d'Arquitectes a Barcelona, a la plaça Nova, també hi haurà l'arquitecte i paisatgista Marina Cervera, el polifacètic arquitecte, escenògraf i artista en general Enric Ruiz Geli, l'investigador de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, Eduard Cabell, l'urbanista Daniel Navas i el perpetrador de tot plegat, que és l'arquitecte, investigador i editor d'Actar Publishers, Ricardo de Besa.
El futur del col·lectivisme. Aquest és el títol de la xerrada i del debat que tindrem amb l'arquitecte David Tajman a la presentació del seu llibre Gran Mediterrani. Aquest llibre, publicat per Actar, explica el projecte de gratacels que ell ha fet per a Tel Aviv. Aquest projecte està inspirat en els desenvolupaments arquitectònics del passat en el que es barrejava l'agricultura, en havia la convivència i en havia un cohabitatge. Està inspirat en la kibbutz. La kibbutz és una comuna agrícola israelita. Dissenyat com una kibbutz vertical, el projecte analitza aquestes idees i les barreja en altres diverses activitats, com ara poden ser l'adequació, els arts, la recerca, però sobretot com inclou l'agricultura o la producció de menjar de manera col·lectiva. Aquestes ideologies urbanístiques van ser importades pels colons jueus d'Europa a l'estat de Palestina. La kibbutz, com a espirit col·lectiu, va començar a desaparèixer a finals del segle XX, ja que molts kibbutz van començar a privatitzar-se i a mesura que les darreres generacions volien abandonar el kibbutz o guanyar els seus propis diners, van començar a vendre les seues terres a nous habitants independents. Aquest projecte de Gran Mediterrani va començar amb l'inspiració d'aquest programa i inclou altres usos com a vehicles autònoms compartits, el seu aparcament dintre de l'habitatge i les respostes a problemes actuals del trànsit, de la mobilitat i tota la manera en la que donem de menjar a les ciutats.
Marlon Garón, al final la Biblioteca de l'Arquitecte de la Perspectiva l'haurem d'ampliar, perquè és que ja no ens entren tots els llibres que vas portant. De debò que és un plaer enorme tenir-te a cada edició de la Perspectiva.
Estem, Lluís, el plaer és meu, evidentment, i moltíssimes gràcies per aquesta estona tan entretinguda que hem pogut gaudir.
Vinga, una abraçada, que vagi bé.
Igualment.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.